amb Marta Pardell.
La gratuïtat de Rodalies posa en perill l'equilibri del sistema de transport públic a Catalunya. L'Autoritat del Transport Metropolità llança aquest crit d'alerta després d'estudiar el comportament dels usuaris al darrer quadrimestre del 2022 i constatar que Renfe s'ha endut el gruix dels nous usuaris arran de la posada en marxa dels abonaments gratuïts. Ho explica el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres.
Més que detectar pèrdues de demanda d'operadors, el que detectem són creixements diferencials. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat augmenta la demanda, però el percentatge d'increment de Ferrocarrils de la Generalitat és inferior al percentatge d'augment de Rodalies. I en aquest sentit es trenquen més o menys l'equilibri que existia d'increments molt semblants de tots els operadors.
És dijous 9 de febrer de 2023 i tenim més titulars. El Tribunal Constitucional avala la llei de l'avortament del 2010. Sònia Kerr.
Els 7 vots de la majoria progressista del Tribunal s'han imposat als 4 del bloc conservador. Els magistrats progressistes han rebutjat la ponència del conservador Enric Arnaldo.
Minut de silenci a Barcelona en senyal de repulsa per l'assassinat d'una dona trans.
La seva parella, un home de 52 anys, està detingut com a presumpte autor del crim. Segons el Departament de Feminismes, és el primer com que l'assassinat d'una dona trans s'investiga com a feminicidi.
El comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles denuncia que la direcció pressiona i amenaça treballadors per desconvocar la vaga indefinida.
Avui han anat al Parlament a denunciar la situació que pateixen davant del trasllat de l'activitat de Figueres i Saragossa. La delegada de Comissions Obreres, Elisenda Mas, explica els moviments de la direcció d'Amazon.
L'empresa pressiona a la comissió negociadora i pressiona el centre de treball des de que es va convocar la vaga. Fins i tot han sol·licitat la intervenció policial, sense motiu cap. Ens hem assabentat que alguns responsables han insinuat a la plantilla la possibilitat d'un tancament patronal com a resposta.
En cultura, la tercera edició d'Art Urbà a Tarragona culmina amb la presentació de 3 murals a la ciutat.
Un d'aquests, creat per l'artista Ariadna Pardinès, commemora el 50è aniversari de Sant Pere i Sant Pau, il·lustrant trets identificatius del barri, com ara el vòlei o els castells.
Pel que fa als esports, el president del Barça, Joan Laporta, treu pit amb la gestió econòmica i esportiva del club, Eduard Cabré.
Laporta ha assegurat que han salvat l'entitat de la ruïna econòmica i que la reestructuració esportiva ha estat tot un èxit. El president ha exculpat Messi de les crítiques del seu germà.
I ara que ja marxa la llevantada, aquesta borrasca, Isaac, que ha afectat Catalunya durant la setmana, volem saber si s'imposa el bon temps, si pugen les temperatures i ha de lluir el sol. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi i Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquestes properes hores encara esperem que els núvols puguin ser abundants, principalment a punts del quadrant nord-est i de la resta del litoral i prelitoral, també de forma més puntual a punts del Pirineu, degut al creixement d'alguna nuvolada. Aquests núvols ens poden deixar al llarg de la tarda algun ruixat de caràcter molt aïllat i molt intermitent. Seran febles i, sobretot, afectaran punts de l'interior del quadrant nord-est i del prelitoral, en general amb una cota de neu al voltant dels 700 metres. De cara al divendres, doncs, espera una jornada molt diferent, amb predomini del sol i només amb alguna boira matinal. Això sí, amb fred durant el matí del divendres, un fred que es deixarà glaçades a molts punts de l'interior. Pel que fa al temporal marítim, va a la baixa, tot i que a punts de l'Empordà, encara fins aquesta tarda hem d'esperar onades que poden superar els 2,5 metres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ignasi Rodríguez, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passa en 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La gratuïtat de Rodalies posa en perill l'equilibri del sistema de transport públic a Catalunya. Aquest és el crit d'alerta que han fet avui els representants de l'Autoritat del Transport Metropolità, després de constatar que aquest operador s'ha endut el gruix dels nous usuaris molt per davant de la resta, que també han crescut, però molt menys en comparació. Per aquest motiu, des del govern reclamen reformular el sistema de finançament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Comparant les dades dels últims 4 mesos del 2022 amb les de l'any anterior, Renfe ha estat de llarg el servei que més passatgers ha recuperat, amb un increment de prop del 30%. Del total de validacions, més de la meitat es van produir amb abonaments gratuïts. El seu creixement ha perjudicat sobretot les línies de bus que fan recorreguts similars, que també recuperen usuaris, però molt per sota. En conjunt, el creixement a la resta d'operadors no arriba al 20%. Pere Torres és el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Més que detectar pèrdues de demanda d'operadors, el que detectem són creixements diferencials. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat augmenta la demanda, però el percentatge d'increment de Ferrocarrils de la Generalitat és inferior al percentatge d'augment de Rodalies. I en aquest sentit es trenquen més o menys l'equilibri que existia d'increments molt semblants de tots els operadors.
Per demarcacions, a Girona i a Barcelona és on més va créixer el nombre de passatgers per davant de Lleida i Tarragona. I per títols, la T Usual i la T Jove se situen al capdavant de les preferències d'uns usuaris que, segons una enquesta feta per la TEMA, tenen la intenció majoritària, 3 de cada 4 persones que abans feien servir el cotxe per desplaçar-se, així ho asseguren, de continuar fent servir el transport públic quan s'acabin els descomptes.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Constitucional avala la llei de l'avortament aprovada pel govern Zapatero l'any 2010. Els 7 vots de la majoria progressista del Tribunal s'han imposat als 4 del bloc conservador.
Els magistrats progressistes han rebutjat la ponència del conservador Enrique Arnaldo. Aquesta considerava inconstitucional un article de la llei sobre la informació que s'ha de proporcionar a la dona que vol avortar. En la seva opinió, la redacció de l'article obria la porta a no oferir informació si no se sol·licitava expressament, una idea que només ha rebut el suport de la resta de magistrats conservadors. Ara la magistrada Immaculada Montalbán serà l'encarregada de redactar la sentència.
I aquest migdia s'ha celebrat un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona en senyal de repulsa per l'assassinat d'una dona trans al districte de Sant Martí.
La seva parella, un home de 52 anys, està detingut com a presumpte autor del crim. Els Mossos van localitzar la víctima ahir al matí a casa seva amb ferides greus, però va acabar morint. Segons el Departament de Feminismes, és el primer cop que s'investiga aquest assassinat d'una dona trans com a feminicidi.
Si es confirma que es tracta finalment d'un feminicidi, aquesta seria la segona mort per violència masclista d'enguany a Catalunya.
La xifra s'eleva als 57 assassinats des de fa 5 anys, quan la Generalitat va iniciar el recompte de feminicidis, és a dir, de crims per raó de gènere, inclosos els de menors assassinats per violència masclista. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
Notícies en xarxa.
El comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles denuncia que la direcció està pressionant i amenaçant els treballadors, fins i tot els subcontractats, per desconvocar la vaga contra el tancament de la planta i el trasllat de l'activitat a Figueres i Saragossa. Diuen, a més, que la direcció només ofereix recol·locar el 20% de la plantilla a Barcelona. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els treballadors d'Amazon s'han reunit al Parlament amb diversos grups polítics per explicar-los que les negociacions amb la direcció estan encallades. Després, la delegada de Comissions Obreres, Elisenda Mas, ha explicat que la direcció d'Amazon ha insinuat la possibilitat de fer un tancament patronal. Això els permetria clausurar el centre, argumentant que la vaga posa en risc l'activitat de l'empresa.
L'empresa pressiona a la comissió negociadora i pressiona el centre de treball, inclòs les persones treballadores subcontratades, des de que es va convocar la vaga. Fins i tot han sol·licitat la intervenció policial, sense motiu cap. Suposem que per donar una imatge desvirtuada de l'actitud dels manifestants. Ens hem assabentat que alguns responsables han insinuat a la plantilla la possibilitat d'un tancament patronal com a resposta.
També han denunciat que la direcció ofereix recol·locar 190 treballadors de Martorelles a d'altres plantes de la província de Barcelona i ho consideren del tot insuficient perquè només representa el 20% del total. Dimarts que ve es tornaran a reunir amb la direcció.
Encara en matèria d'economia, satisfacció dels hotelers de Barcelona per l'ocupació que han registrat durant el 2022 ha estat millor de l'esperada.
Els establiments del Gremi d'Hotels de Barcelona han tancat l'any amb un 75% d'ocupació, que són 6,8 punts menys que el 2019. El preu mitjà de l'habitació ha estat de 152 euros, 12 euros més respecte al 2019 també. De cara al 2023, les perspectives són bones, ja que s'espera que el turisme de negocis i esdeveniments, com el Mobile World Congress, ajudin a millorar les xifres.
També el turisme rural català recupera a poc les xifres d'afluència d'abans de la pandèmia. El darrer any, les pernoctes han augmentat un 16% amb 490.000 clients. Al Ripollès és un 3% més que la temporada anterior. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
En definitiva, la valoració és positiva, encara que l'estiu no hagi aconseguit que els establiments pengin el cartell de complet. En parla Ferran Miquel, vicepresident de Turisme Rural Girona.
Bueno, l'estiu, de fet, aquest 2022 no va ser igual que el 2021. 2021, el mes de juliol varen fer unes ocupacions d'un 80% i el mes d'agost un 95%. Aquest any, el mes de juliol, hem fet entre un 40 i un 50% d'ocupació.
L'any no ha començat de la millor manera pel turisme rural, ja que les reserves han baixat considerablement. Tot i això, ja hi ha qui comença a preparar les vacances de Setmana Santa i s'espera que l'afluència remunti amb l'arribada del bon temps.
I encara més xifres, el preu de venda dels habitatges d'obra nova a Catalunya ha baixat un 2% el darrer any en comparació amb l'anterior, fins als 368.000 euros de mitjana. Així ho indica l'estudi d'oferta d'habitatge de nova construcció que ha fet l'Associació de Promotors de Catalunya.
I que detalla que a la demarcació de Barcelona el preu va caure un 5,6%. Tenint en compte que la caiguda arriba en un context d'inflació, els promotors ho atribueixen al fet que quan es va posar a la venda moltes de les promocions encara no s'havien produït els augments de costos que hi va haver, sobretot en la segona part de l'any. El col·lectiu anticipa que la baixada revertirà durant aquest 2023 justament per l'impacte de la inflació.
I crítiques d'ajuntaments, administradors de finques i d'APIs a la nova llei contra les ocupacions, ja que impedeix que una comunitat de propietaris pugui demanar un desallotjament. Tot i que la norma sí que permet als ajuntaments actuar, l'alcalde de Mataró, David Bote, hi veu mancances. Avui ha passat pels micròfons de la xarxa. Joan Ferrer.
Seran els ajuntaments i no pas les comunitats de propietaris que podran demanar davant un jutge un desallotjament. S'han de donar aquestes condicions, que els ocupants actuïn contra la convivència, l'ordre públic o facin perillar la integritat de l'edifici. I també que el propietari sigui un gran tenidor que se n'ha desentès. David Bote, alcalde de Mataró i vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya, creu que la llei es queda curta.
La solució definitiva és evitar qualsevol nova ocupació amb la... Una reivindicació que també hem fet des de diferents entitats municipalistes, aquesta famosa llei de les 48 hores, de poder fer-los fora només que s'ha produït l'ocupació. Però per totes aquelles que ja estan consumades i que ara estem gestionant per intentar resoldre-la, jo crec que fem un passet net.
Un cop es produeix el desnonament, els ajuntaments podran convertir els pisos desallotjats en habitatge social durant 7 anys.
La Generalitat ofereix als governs de Turquia i Síria experts en rescat i desenrunament, especialistes forenses i també material sanitari. Es basarà en la llista de necessitats recollida pel Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, feta a partir de les crides que han fet els països afectats pels terratrèmols. La xifra de víctimes puja ja a 17.000 morts i més de 60.000 persones ferides. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Unitats de recerca canina, efectius de protecció civil d'intervenció en muntanya i bombers especialistes en rescat i salvament. Són professionals disposats a viatjar a Turquia i Síria per ajudar a les tasques de rescat, tot i que, malauradament, a partir d'avui, aquests treballs ja comencen a anar a la baixa. Ho ha explicat a la xarxa la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Yoya Alcoceva, que ha anomenat totes aquelles àrees en què govern i entitats tenen més experiència.
El govern i les entitats catalanes, per la nostra banda, i a la reunió ho van fer palès, tenim expertesa en temes de protecció civil, en accions d'activitat forense, d'identificació de víctimes, desronatge a través de l'Agència Catalana de Residus. Per tant, tota aquesta expertesa, juntament amb el coneixement que tenen algunes entitats catalanes que fa anys que estan treballant a la zona amb socis locals, això els hi hem ofert a les autoritats.
El COCE ha destacat el reconeixement internacional dels 22 professionals de l'Institut de Medicina Legal i Forense que Catalunya pot enviar a la zona del terratrèmol.
Mentrestant, es multipliquen les iniciatives de recollida de material per ajudar els damnificats. El Consolat Turc a Barcelona impulsa una campanya per recollir des de roba fins a material d'higiene o aliments per enviar avui mateix i que recull material fins a les 11 d'aquesta nit. Al Ripollès, dues dones d'origen turc també han començat a recollir material i ja estan desbordades. Ràdio Ripoll, Jordi Altesa.
Dues ripolleses d'origen turc, la Denise i la Rana, han organitzat una recollida de material per enviar a la zona afectada pel terratrèmol. Han habilitat un punt per fer entrega d'aquests productes a la sala Abat Sant Just, dels baixos de l'Ajuntament. La Denise Elic explica que hi seran fins dimecres que ve.
I ens hem mobilitzat perquè tenim la família allà i hem pensat que des del Ripollès hi podríem fer un cop de mà, portant doncs, tot el que és roba d'hivern, mantes, temes d'higiene, farmàcia, inclús coses electròniques, electròniques com termos també poden servir, perquè bueno, sabem des del consulat que aquest divendres surt un avió amb tot aquest material cap allà directe, a la part de Turquia, que és on tenim contacte nosaltres, i el dijous sortirà un altre avió, per tant tenim la intenció de quedar-nos aquí a la sala Abat Sant Just de Ripoll fins al dimecres de la setmana que ve.
La mobilització de la societat està molt ràpida per donar diferents productes. En falten, per exemple, abrics d'hivern, impermeables, botes, jerseis, guants, bolquers, sacs de dormir, conserves o material d'higiene, entre d'altres.
I també es multipliquen les mostres de suport. A Terrassa aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per mostrar el condol per les víctimes d'aquests terratrèmols. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, Nualart.
El desastre humà és de tal magnitud que s'han engegat ajudes internacionals. L'Ajuntament de Terrassa, dins del que preveu el Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, està en contacte amb entitats que treballen sobre el terreny. Concretament, s'està en contacte amb Creu Roja, World Vision, Farmamundi i ACNUR, que han fet arribar informacions de com intenten articular la seva resposta d'emergència i quins recursos hauran d'activar. Escoltem la regidora de Solidaritat, Teresa Ciurana.
El que ens diguin les entitats, per això dic que és molt important, perquè són entitats que estan aquí i que estan allà en territori i que, per tant, nosaltres actuem d'acord amb elles, fent el que calgui, sigui per la reconstrucció, sigui per el que faci falta a nivell de medicaments o d'hospitals o de, mal, pel que calgui.
Aquestes entitats tot just estan avaluant les seves necessitats i properament s'esperen propostes concretes per poder fer aportacions emmarcades dins de les ajudes humanitàries d'emergència.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut d'un quart de tres, entrem ja en matèria política. Junts per Catalunya confia que absolguin la seva presidenta, Laura Borràs, en el judici que comença demà per irregularitats quan encapçalava la institució de les lletres catalanes. Avui li han volgut mostrar tot el suport.
El seu portaveu, Josep Rius, insisteix en que és un cas clar de persecució política i confia en que en sortirà absolta.
Que comença un judici que serà llarg, que no hagués existit aquest judici si ella no fos una destacada líder independentista, i això també crec que el gruix de la població pot estar d'acord amb aquesta manifestació, que s'ha allargat molt en el temps també i que ha anat patint canvis, diguem-ne, d'unes acusacions inicials, ara no arriba amb totes les mateixes acusacions inicials, i per tant, doncs, escolti, la posició de Laura, la presidenta Borràs, és la presidenta de Junts per Catalunya, i per tant confiem des de Junts per Catalunya que sigui absolta.
Rius no ha volgut avançar possibles conseqüències polítiques en cas que condemnessin Borràs, com per exemple si hauria de deixar la presidència del partit. Membres de Junts, de l'ANC i del Consell de la República seran demà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acompanyant Borràs. No hi seran, però, ni la CUP, ni Esquerra, ni el govern. Rius ha recordat que ells van ser solidaris amb totes les altres causes.
Encara en política, llibertat amb càrrecs per als 6 membres de RAN detinguts ahir a Lleida, qui, segons Alerta Solidària, la Policia Nacional investigava des de feia un any. Una trentena de persones s'han concentrat aquest matí a primera hora davant dels jutjats de Lleida per donar-los suport. Última hora, UAU Lleida Ràdio. Alba Mor, bon dia.
Bon dia. Els 6 detinguts del Pla d'Urgell i l'Urgell han passat la nit a comissaria de la policia de Lleida acusats de pertinença a grup criminal, incendi, danys continuats, ultratge a la bandera espanyola, delicte contra la integritat física i moral, delicte mediambiental i furt. Aquest dijous han passat a mans del jutge per declarar, un jutge que ha decretat llibertat provisional. El grup Alerta Solidària assegura que la policia espanyola feia un any que investigava els 6 militants i, per la seva banda, l'organització Arran ha criticat les detencions, ja que asseguren que es van produir sense previ avís i sense que els afectats tinguessin coneixement del procés judicial obert. Per mostrar el seu suport als detinguts, una trentena de persones s'han concentrat aquest dijous al matí davant dels jutjats de la capital del Segrià.
Investigadors ecologistes denuncien que la regeneració de sorres per recuperar les platges és un pedaç temporal i massa car. I és que la llevantada d'aquesta setmana ha tornat a posar de relleu l'erosió que pateix el litoral català per la manera en com s'ha utilitzat aquest espai costaner.
Des del Centre d'Investigació Ecològica CREAF, la investigadora Annelies Brockman ha explicat a la xarxa quina estratègia s'hauria de seguir per ser sostenibles i eficients.
L'estratègia que estem suggerint des dels projectes que portem és que s'ha d'intentar renaturalitzar la primera línia de mar, recuperar aquells sistemes dunars de platja i de platja submergida per tal de recuperar aquestes dinàmiques naturals que ens estalviarien molts danys i molts costos de reposició.
el pot cabal i la falta de sediments al delta de l'Ebre per culpa dels embassaments i altres obstacles a primera línia de mar, així com la impermeabilització de les rieres, són algunes de les males pràctiques que ens han fet perdre platges i afeblir els ecosistemes.
No deixem de parlar de ciència, ja que avui, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, el grup Women in Science del campus de Can Ruti a Badalona ha volgut commemorar. Ho ha fet amb un simposi on s'ha demostrat que, si es té en compte aquest biaix, els tractaments són més efectius. Més detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
L'investigadora d'Insicaixa i directora científica de l'Institut Germans Trias, Julia García Prado, n'és una de les fundadores i posa un exemple molt clar d'això. En el cas d'un infart de miocardi es dona per fet que el mal al braç i al pit en són els símptomes, però això succeeix només en el cas dels homes. Les diferències de gènere en la mortalitat durant la Covid o en la possibilitat de patir malalties autoimmunes són altres dels exemples d'aquest biaix de gènere.
El sexe femení i el sexe masculí tenen tres diferències a nivell de resposta immunològica, a nivell de resposta inflamatòria, no? Per exemple, les dones tenen més risc d'autoimmunitat, els homes tenen més risc de morts, per exemple, s'ha vist molt en el cas de la Covid, i això bàsicament identifica que hi ha trets essencials vinculats a la nostra natura, no? Si tens un cromosoma o un altre, que s'esdevenen diferències de com responem a les diferents malalties.
El grup Women in Science celebra que al campus Can Ruti els grups de recerca estan liderats al 50% per homes i dones, però això no succeeix en tots els camps de la recerca sanitària.
I és moment per a la cultura. La tercera edició d'Art Urbà a Tarragona ha culminat amb la presentació de tres murals a la ciutat. Un d'aquests, creat per l'artista Ariadna Pardines, commemora el 50è aniversari de Sant Pere i Sant Pau, il·lustrant trets identificatius del barri, com és el cas del voleibol o els castells. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El segon mural està ubicat al circ. L'ha realitzat l'artista Hugo Prades i són representats dos aurigues romans. L'il·lustrador Edu Polo ha estat l'encarregat de donar vida a una de les bastides de Cal Ardiaca, a la plaça dels Cabrits. Aquest tercer mural està centrat en la Tarragona medieval. El conseller de Comerç, Didac Nadal, ha explicat que la campanya d'Art Urbà pretén dignificar aquells espais públics que es troben en eixos comercials de la ciutat. Considera que iniciatives com aquesta conviden la ciutadania a passejar i gaudir dels carrers de Tarragona, fet que també afecta el comerç positivament. Nadal ha destacat que continua l'aposta pels artistes locals.
En aquesta última part de les accions, sabeu que sempre ho hem fet a través dels nostres artistes locals, de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona. Volem, d'alguna manera, combinar aquesta cultura, els nostres millors il·lustradors de la ciutat, el nostre talent de la ciutat, junt amb aquesta, d'alguna manera, promoció comercial.
La proposta Art Urbà va començar a finals del 2021 i es troba a diferents espais per tota la ciutat, com la Rambla Nova o el Serrallo.
Hi ha pocs dies per l'inici del Carnaval. Anem coneixent detalls de les celebracions que faran diferents municipis. A Sabadell, 1.300 persones participaran a una de les cites més multitudinàries de la ciutat, que inclou la rua, però també concursos i activitats gastronòmiques. Ràdio Sabadell, Pau Durant.
Dissabte 18 a les 5 de la tarda començaran els tallers i l'onzena edició del concurs de les disfresses infantils i familiars amb animació infantil a la plaça Doctor Robert, tot plegat organitzat pel grup Disbauxa. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha lloat la capacitat de resistència de l'entitat.
Degut a la pròpia pandèmia i altres canvis que s'han produït en l'Ajuntament, com administracions electròniques i moltes dificultats, doncs també les heu hagut de suportar. Heu patit moltíssimes situacions i encara així, heu hagut resiliència, resistència, i aquí esteu mantenint un altre cop més una altra edició de Carnaval, i per tant nosaltres estem molt, molt contents.
No hi faltaran la sopa catxarruta i diumenge a les 12 del migdia ball de gitanes a plaça Sant Roc, vermut musical a Doctor Robert, i a les 5 de la tarda, la Rua, començant a la cruïlla de l'avinguda Francesc Macià amb el carrer Francesc Layret. S'hi esperen 7 carrosses amb 12 comparses i col·laboren 19 entitats, 13 d'elles de Sabadell.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que han salvat el club de la ruïna econòmica, un Laporta que ha defensat la feina del seu equip de treball, ha lloat la tasca de Xavi Hernández i de tota l'àrea esportiva i ha exculpat a Leo Messi de les crítiques que va vertre ahir el seu germà, en què assegurava que si tornaven al club seria per sobre de Laporta, insinuant també que abans de Messi el Barça no era res. Escoltem el president Joan Laporta.
És obvi que Leo Messi és patrimoni del Barça, eh? I en aquest sentit doncs estem molt orgullosos d'haver tingut un jugador del nivell de Leo Messi, que és el millor jugador del món i segurament de la història. I lo del germà jo li trec tota importància, perquè a més ja s'ha disculpat i vaja, fins i tot, en fi, tot el que ha dit és comprensible i s'ha disculpat i ja està. Jo això ho deixaria estar i no li dono més importància, la veritat.
Per cert, que ha mort l'exjugador del Barça, Marcos Alonso Peña, que és el pare de l'actual jugador del Barça, Marcos Alonso. L'exfutbolista mort als 63 anys d'edat arran d'una greu malaltia. I parlem d'hoquei sobre patins perquè avui hi ha jornada a la Lliga de Campions masculina i juguen quatre equips catalans. De fet, el Calafell juga a casa, rep l'Oliverense i el Noia s'enfronta al Porto portuguès. Des de Ràdio Sant Sadurní informa Eli Jiménez.
La màxima competició europea torna aquesta nit a l'Olímpic i ho fa en un format renovat, però amb la mateixa il·lusió i ganes. Els de Pere Bari reben avui a partir de les 9 del vespre al Porto, un dels millors equips del món i que justament va ser l'últim equip amb el que el Noia jugaria competició europea a casa. Va ser el 14 de desembre del 2019 i 1.153 dies després torna la Lliga Europea a Sant Sadurní. Superada la pandèmia i retornats als clubs de la ECA a la competició de World Skate Europe, Noia i Porto signaran el partit més destacat d'aquest grup B i el retorn de l'hoquei a un olímpic que preveu una nit màgica amb un maig dels que, segons el tècnic roig i negre Pere Baries, no es poden perdre.
Partidàs, jo penso que els socis i aficionats del Noia l'hem de, fins i tot m'atreviria a dir que de l'hoquei en general, penso que s'ha d'assenyalar aquesta data i no ens l'hauríem de poder perdre.
Noia Porto, un xoc de primer nivell al que els sadurninencs arriben després de guanyar els Arzana en el primer partit de la Lligueta, mentre que els portuguesos no van passar de l'empat amb el Tricino. Sigui com sigui, a partir de les 9 del vespre, avui torna la Lliga Europea a Sant Sadurní i promet emocions fortes.
Mentre que hi ha dos equips catalans que jugaran fora de casa, tots dos ho faran a Portugal, el Reus a la pista del Barcelos i el Barça a la pista del Valdanyo. I un darrer apunt, en bàsquet, el Barça visita avui la pista del Virtus de Bolonya a 9:15 del vespre en un nou partit, en una nova jornada de l'Eurolliga masculina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. I amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Ser dolç com la mel, posar la mel als llavis, quedar-se amb la mel a la boca. Qui mel menja, els dits s'anunta. La mel és bona a qualsevol hora. Aquesta última la compleixen amb totes les lletres a Crespià. Aquesta població del Pla de l'Estany es converteix un cop l'any en punt de trobada dels productors i amants de la mel. La Fira de la Mel de Crespià torna a posar aquesta delícia com a protagonista d'un cap de setmana ple d'activitats. El 25 i el 26 de febrer ho podreu descobrir tot d'aquest món. Hi haurà tastos amb dolça abella, l'esbar d'ensaire de Fontcoberta, una exposició anomenada Simetries Abstractes, però és que també podreu ballar sardanes amb la principal de Porqueres o amb la copla Rossinyolets. Que en voleu més? Doncs diumenges fa una caminada popular, una cercavila amb instruments de música tradicional catalana, castells amb la colla castellera de Figueres, l'actuació de Nano Ferrari, la coral Veus de l'Estany, zona de food trucks i, pels més petits, inflables i jocs. I per aquells que encara no en tingueu prou, hi ha una última proposta, una xerrada de Jaume Cambra, que és professor de botànica i apicultor ecològic. Parlarà sobre els impactes que té el canvi climàtic sobre les abelles de la mel. És una de les principals preocupacions que tenen actualment els apicultors i és que aquests últims anys s'han vist canvis d'hàbits en moltes espècies i les abelles de la mel no en queden al marge. El 25 i el 26 de febrer, 42a Fira de la Mel de Crespià. Si en voleu més detalls, només heu de visitar el web municipal www.crespià.cat.
Sabies que... Els principals ingredients de la cervesa són l'aigua, la malta, el llúpol i l'ordi. Tots són rics en nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme, com el fòsfor, el potassi, el zinc o el calci. Tot i això, hi ha un altre ingredient secret per al públic, la cua de peix. Per increïble que sembli, la cua del peix s'utilitza en algunes cerveses. Es fa servir en el procés de clarificació per retirar les restes del llevat. S'obté de les bufetes natatòries de diferents espècies de peixos, com ara el bacallà o l'esturió. Encara que sembli una cosa molt estranya, la veritat és que la cua del peix es fa servir a la indústria alimentària perquè té un gran poder a preparacions que es consumeixen fredes. També s'utilitza com a conservant per als ous. Això sí, no totes les marques l'utilitzen i a Espanya la indústria cervesera no la fa servir.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La gratuïtat de Rodalies posa en perill l'equilibri del sistema de transport públic a Catalunya. L'Autoritat del Transport Metropolità llança aquest crit d'alerta després d'estudiar el comportament dels usuaris el darrer quadrimestre del 2022 i constatar que Renfe s'han endut el gruix dels nous usuaris arran de la posada en marxa dels abonaments gratuïts. Ho explica el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres.
Més que detectar pèrdues de demanda d'operadors, el que detectem són creixements diferencials. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat augmenta la demanda, però el percentatge d'increment de Ferrocarrils de la Generalitat és inferior al percentatge d'augment de Rodalies. I en aquest sentit, es trenquen més o menys l'equilibri que existia d'increments molt semblants de tots els operadors.
És dijous 9 de febrer de 2023 i tenim més titulars. El Tribunal Constitucional avala la llei de l'avortament del 2010. Sònia Kerr.
Els 7 vots de la majoria progressista del Tribunal s'han imposat als 4 del bloc conservador. Els magistrats progressistes han rebutjat la ponència del conservador Enrique Arnaldo.
Minut de silenci a Barcelona en senyal de repulsa per l'assassinat d'una dona trans.
La seva parella, un home de 52 anys, està detingut com a presumpte autor del crim. Segons el Departament de Feminismes, és el primer cop que l'assassinat d'una dona trans s'investiga com a feminicidi.
El comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles denuncia que la direcció pressiona i amenaça treballadors per desconvocar la vaga indefinida.
Avui han anat al Parlament a denunciar la situació que pateixen davant del trasllat de l'activitat a Figueres i Saragossa. La delegada de Comissions Obreres, Elisenda Mas, explica els moviments de la direcció d'Amazon.
L'empresa pressiona a la comissió negociadora i pressiona el centre de treball des de que es va convocar la vaga. Fins i tot han sol·licitat la intervenció policial, sense motiu cap. Ens hem assabentat que alguns responsables han insinuat a la plantilla la possibilitat d'un tancament patronal com a resposta.
En cultura, la tercera edició d'Art Urbà a Tarragona culmina amb la presentació de 3 murals a la ciutat.
Un d'aquests creat per l'artista Ariadna Pardines commemora el 50è aniversari de Sant Pere i Sant Pau, il·lustrant trets identificatius del barri com el vòlei o els castells.
Pel que fa als esports, el president del Barça, Joan Laporta, treu pit amb la gestió econòmica i esportiva, Eduard Cabré.
Laporta ha assegurat que han salvat l'entitat de la ruïna econòmica i que la reestructuració esportiva ha estat tot un èxit. El president ha exculpat Leo Messi de les crítiques del seu germà.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores, ara que ja deixem enrere la llevantada que ha afectat Catalunya aquesta setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquestes properes hores encara esperem que els núvols puguin ser abundants, principalment a punts del quadrant nord-est i de la resta del litoral i prelitoral, també de forma més puntual a punts del Pirineu, degut al creixement d'alguna nuvolada. Aquests núvols ens poden deixar al llarg de la tarda algun ruixat de caràcter molt aïllat i molt intermitent. Seran febles i, sobretot, afectaran punts de l'interior del quadrant nord-est i del prelitoral, en general amb una cota de neu al voltant dels 700 metres. De cara al divendres, doncs, espera una jornada molt diferent, domini del sol i només amb alguna boira matinal. Això sí, amb fred durant el matí del divendres, un fred que es deixarà glaçades a molts punts de l'interior. Pel que fa al temporal marítim, va a la baixa, tot i que a punts de l'Empordà, encara fins aquesta tarda hem d'esperar onades que poden superar els 2,5 metres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sembla, doncs, que la llevantada encara no ens vol deixar. Gràcies, Jordi Mateo. Al control de so hi tenim l'Ignasi Rodríguez, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La gratuïtat de Rodalies posa en perill l'equilibri del sistema de transport públic a Catalunya. Aquest és el crit d'alerta que han fet els representants de l'Autoritat del Transport Metropolità després de constatar que aquest operador s'ha emportat el gruix dels nous usuaris, molt per davant de la resta, que també han crescut, però molt menys. Per aquest motiu, des del govern reclamen reformular el sistema de finançament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Comparant les dades dels últims 4 mesos del 2022 amb les de l'any anterior, Renfe ha estat de llarg el servei que més passatgers ha recuperat amb un increment de prop del 30%. Del total de validacions, més de la meitat es van produir amb abonaments gratuïts. El seu creixement ha perjudicat sobretot les línies de bus que fan recorreguts similars, que també recuperen usuaris, però molt per sota. En conjunt, el creixement a la resta d'operadors no arriba al 20%. Pere Torres és el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Més que detectar pèrdues de demanda d'operadors, el que detectem són creixements diferencials. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat augmenta la demanda, però el percentatge d'increment de Ferrocarrils de la Generalitat és inferior al percentatge d'augment de Rodalies. I en aquest sentit es trenquen més o menys l'equilibri que existia d'increments molt semblants de tots els operadors.
Per demarcacions, a Girona i a Barcelona és on més va créixer el nombre de passatgers per davant de Lleida i Tarragona. I per títols, la T Usual i la T Jove se situen al capdavant de les preferències d'uns usuaris que, segons una enquesta feta per la TM, tenen la intenció majoritària, 3 de cada 4 persones que abans feien servir el cotxe per desplaçar-se, així ho asseguren, de continuar fent servir el transport públic quan s'acabin els descomptes.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Constitucional avala la llei de l'avortament aprovada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2010. Els 7 vots de la majoria progressista del Tribunal s'han imposat als 4 del bloc conservador.
Els magistrats progressistes han rebutjat la ponència del conservador Enrique Arnaldo. Aquest considerava inconstitucional un article de la llei sobre la informació que s'ha de proporcionar a la dona que vol avortar. En la seva opinió, la redacció de l'article obria la porta a no oferir informació si no se sol·licitava expressament, una idea que no més ha rebut el suport de la resta de magistrats conservadors. Ara la magistrada Immaculada Montalbán serà l'encarregada de redactar la sentència.
I aquest migdia s'ha celebrat un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ha estat en senyal de repulsa per l'assassinat d'una dona trans al districte de Sant Martí.
La seva parella, un home de 52 anys, està detingut com a presumpte autor del crim. Els Mossos van localitzar la víctima i la nit a casa seva amb ferides greus, però va acabar morint. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat els fets.
Avui ens concentrem a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar amb tota la ràbia i dolor un nou feminicidi a Catalunya, el segon del 2023 i el 116 de la darrera dècada. Tenim, doncs, tota aquesta violència masclista que no ens deixa respirar.
La consellera també ha reclamat a l'Estat que un jutjat especialitzat en violència contra les dones s'encarregui del feminicidi d'una dona trans. I és que, segons el Departament de Feminismes, és el primer cop que l'assassinat d'una dona trans s'investiga com a feminicidi.
I si la investigació confirma que es tracta d'un feminicidi, aquesta seria la segona mort per violència masclista d'enguany a Catalunya.
La xifra s'eleva als 57 assassinats des de fa 5 anys, que és quan la Generalitat va iniciar el recompte de feminicidis, és a dir, de crims per raó de gènere, inclosos els de menors assassinats per violència masclista. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-11-22 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles denuncia que la direcció està pressionant i amenaçant treballadors, fins i tot els subcontractats, per desconvocar la vaga contra el tancament de la planta i el trasllat de l'activitat a Figueres i Saragossa. Diuen que la direcció, a més, només ofereix recol·locar el 20% de la plantilla a Barcelona. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els treballadors d'Amazon s'han reunit al Parlament amb diversos grups polítics per explicar-los que les negociacions amb la direcció estan encallades. Després, la delegada de Comissions Obreres, Elisenda Mas, ha explicat que la direcció d'Amazon ha insinuat la possibilitat de fer un tancament patronal. Això els permetria clausurar el centre, argumentant que la vaga posa en risc l'activitat de l'empresa.
L'empresa pressiona a la comissió negociadora i pressiona el centre de treball, inclòs les persones treballadores subcontratades, des de que es va convocar la vaga. Fins i tot han sol·licitat la intervenció policial, sense motiu cap. Suposem que per donar una imatge desvirtuada de l'actitud dels manifestants. Ens hem assabentat que alguns responsables han insinuat a la plantilla la possibilitat d'un tancament patronal com a resposta.
També han denunciat que la direcció ofereix recol·locar 190 treballadors de Martorelles a d'altres plantes de la província de Barcelona i ho consideren del tot insuficient perquè només representa el 20% del total. Dimarts que ve es tornaran a reunir amb la direcció.
Satisfacció dels hotelers de Barcelona per l'ocupació que s'ha registrat durant el 2022 i que ha estat millor de l'esperada.
Els establiments del Gremi d'Hotels de Barcelona han tancat l'any amb un 75% d'ocupació, que són 6,8 punts menys que el 2019. El preu mitjà de l'habitació ha estat de 152 euros, que són 12 euros més respecte d'abans de la pandèmia. De cara al 2023, les perspectives són bones, ja que s'espera que el turisme de negocis i esdeveniments, com el Mobile World Congress, ajudin a millorar les xifres.
També el turisme rural català recupera a poc a poc les xifres d'afluència d'abans de la pandèmia. Al Ripollès, el darrer any, les pernoctacions han augmentat un 16%, amb 490.000 clients. Això és un 3% més que la temporada anterior. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
En definitiva, la valoració és positiva, encara que l'estiu no hagi aconseguit que els establiments pengin el cartell de complet. En parla Ferran Miquel, vicepresident de Turisme Rural Girona.
Bueno, l'estiu, de fet, aquest 2022 no va ser igual que el 2021. 2021, el mes de juliol, varen fer unes ocupacions d'un 80%, i el mes d'agost un 95%. Aquest any, el mes de juliol, hem fet entre un 40 i un 50% d'ocupació.
L'any no ha començat de la millor manera pel turisme rural, ja que les reserves han baixat considerablement. Tot i això, ja hi ha qui comença a preparar les vacances de Setmana Santa i s'espera que l'afluència remunti amb l'arribada del bon temps.
I encara més dades econòmiques, el preu de venda dels habitatges d'obra nova a Catalunya ha baixat un 2% el darrer any en comparació amb l'anterior, fins als 368.000 euros. Així ho indica l'estudi d'oferta d'habitatge de nova construcció que ha fet l'Associació de Promotors de Catalunya.
Que detalla que a la demarcació de Barcelona el preu va caure un 5,6%, tenint en compte que la caiguda arriba en un context d'inflació. Els promotors ho atribueixin al fet que quan es va posar a la venda moltes de les promocions encara no s'havien produït els augments de costos que hi va haver sobretot en la segona part de l'any. El col·lectiu anticipa que la baixada revertirà durant aquest any per l'impacte de la inflació.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat ofereix als governs de Turquia i Síria experts en rescat i desenrunament, especialistes forenses i material sanitari. Es basarà en la llista de necessitats recollida pel Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència a partir de les crides que han fet els països afectats per aquests sismes. La xifra de víctimes puja ja a 17.000 morts i més de 60.000 ferits. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Unitats de recerca canina, efectius de protecció civil d'intervenció en muntanya i bombers especialistes en rescat i salvament. Són professionals disposats a viatjar a Turquia i Síria per ajudar a les tasques de rescat, tot i que, malauradament, a partir d'avui, aquests treballs ja comencen a anar a la baixa. Ho ha explicat a la xarxa la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Yoya Alcoceba, que ha anomenat totes aquelles àrees en què govern i entitats tenen més experiència.
El govern i les entitats catalanes, per la nostra banda, i a la reunió ho van fer palès, tenim expertesa en temes de protecció civil, en accions d'activitat forense, d'identificació de víctimes, desronatge a través de l'Agència Catalana de Residus. Per tant, tota aquesta expertesa, juntament amb el coneixement que tenen algunes entitats catalanes que fa anys que estan treballant a la zona amb socis locals, això els hi hem ofert a les autoritats.
Alcoceba ha destacat el reconeixement internacional dels 22 professionals de l'Institut de Medicina Legal i Forense que Catalunya pot enviar a la zona del terratrèmol.
Mentrestant, es multipliquen les iniciatives de recollida de material per tal d'ajudar els damnificats. El Consolat Turc a Barcelona impulsa una campanya per recollir des de roba fins a material d'higiene o aliments i que es vol enviar avui mateix. Per tant, la recollida és fins a les 11 d'aquesta nit. Al Ripollès, dues dones d'origen turc també han començat a recollir material i a hores d'ara ja estan desbordades. Ràdio Ripoll, Jordi Altesa.
Dues ripolleses d'origen turc, la Denise i la Rana, han organitzat una recollida de material per enviar a la zona afectada pel terratrèmol. Han habilitat un punt per fer entrega d'aquests productes a la sala Bat Sant Just, als baixos de l'Ajuntament. La Denise Eli, que explica que hi seran fins dimecres que ve.
I ens hem mobilitzat perquè tenim la família allà i hem pensat que des del Ripollès hi podríem fer un cop de mà, portant doncs, tot el que és roba d'hivern, mantes, temes d'higiene, farmàcia, inclús coses electròniques. electròniques com termos també poden servir, perquè bueno, sabem des del consulat que aquest divendres surt un avió amb tot aquest material cap allà directe, a la part de Turquia, que és on tenim contacte nosaltres, i el dijous sortirà un altre avió, per tant tenim la intenció de quedar-nos aquí a la sala Abat Sant Just de Ripoll fins al dimecres de la setmana que ve.
La mobilització de la societat està molt ràpida per donar diferents productes. En falten, per exemple, abrics d'hivern, impermeables, botes, jerseis, guants, bolquers, sacs de dormir, conserves o material d'higiene, entre d'altres.
També es multipliquen els actes de suport. A Terrassa, aquest migdia, s'ha fet un minut de silenci per mostrar el condol per les víctimes del terratrèmol. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, Nualart.
El desastre humà és de tal magnitud que s'han engegat ajudes internacionals. L'Ajuntament de Terrassa, dins el que preveu el Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, està en contacte amb entitats que treballen sobre el terreny. Concretament, s'està en contacte amb Creu Roja, World Vision, Farmamundi i ACNUR, que han fet arribar informacions de com intenten articular la seva resposta d'emergència i quins recursos hauran d'activar. Escoltem la regidora de Solidaritat, Teresa Ciurana.
El que ens diguin les entitats, per això dic que és molt important, perquè són entitats que estan aquí i que estan allà en territori i que, per tant, nosaltres actuem d'acord amb elles, fent el que calgui, sigui per la reconstrucció, sigui per el que faci falta a nivell de medicaments o d'hospitals o de, mal, pel que calgui.
Aquestes entitats tot just estan avaluant les seves necessitats i properament s'esperen propostes concretes per poder fer aportacions emmarcades dins de les ajudes humanitàries d'emergència.
És moment d'entrar en matèria política. Junts per Catalunya confia que absolguin la seva presidenta, Laura Borràs, en el judici que comença demà per irregularitats quan encapçalava la institució de les lletres catalanes. Avui el partit li ha volgut mostrar tot el suport.
El seu portaveu, Josep Rius, insisteix en que és un cas clar de persecució política i confia en que sortirà absolta.
Que comença un judici que serà llarg, que no hagués existit aquest judici si ella no fos una destacada líder independentista, i això també crec que el gruix de la població pot estar d'acord amb aquesta manifestació, que s'ha allargat molt en el temps també i que ha anat patint canvis, diguem-ne, d'unes acusacions inicials, ara no arriba amb totes les mateixes acusacions inicials, i per tant, doncs, escolti, la posició de Laura, la presidenta Borràs, és la presidenta de Junts per Catalunya, i per tant confiem des de Junts per Catalunya que sigui absolta.
Rius no ha volgut avançar possibles conseqüències polítiques en cas que condemnessin Borràs, com per exemple si hauria de deixar la presidència del partit. Membres de Junts, de l'ANC i del Consell de la República seran demà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acompanyant Borràs. No hi seran, però, ni la CUP, ni Esquerra, ni el govern. Rius ha recordat que ells van ser solidaris amb totes les altres causes.
Anem ara fins a Lleida, perquè han quedat en llibertat amb càrrecs els 6 membres d'Arran detinguts ahir, a qui, segons Alerta Solidària, la Policia Nacional investigava des de feia un any. Una trentena de persones s'han concentrat a primera hora del matí davant dels jutjats per tal de manifestar-los el seu suport. Última hora, des de UAU Lleida Ràdio, Alba Mor, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia ha descartat demanar presó preventiva perquè aquests militants ara en llibertat tenen domicili conegut. La causa segueix oberta per delictes de danys, desordres públics i amenaces per diversos fets que haurien passat l'any 2022. D'aquesta manera, els investigats hauran de comparèixer davant del jutjat quan siguin requerits. Segons l'organització Arran, tot i que el jutge els ha deixat en llibertat, els han requisat els mòbils i els ordinadors. Els 6 detinguts són del Pla d'Urgell i l'Urgell i han passat aquesta nit a comissaria de la policia de Lleida per mostrar el seu suport als detinguts. Una trentena de persones s'han concentrat aquest dijous al matí davant dels jutjats de la capital del Segrià amb pancartes demanant la seva llibertat. El grup Alerta Solidària assegura que la policia espanyola feia un any que investigava els 6 militants.
Continuem el nostre repàs pel territori. La plataforma Penedès Marítim reclama 15 milions d'euros per fer que el peatge de la C-32 sigui gratuït pels que hi passen a diari, d'anada i tornada. Avui s'han reunit al Parlament amb representants dels partits polítics i han presentat un esment als pressupostos reclamant aquesta quantitat de diners.
La plataforma representa diversos agents socials, econòmics i veïnals del Garraf i el Baix Penedès i avui han reclamat al Departament de Territori 15 milions d'euros perquè els que passen a diari per la C-32 no hagin de pagar el peatge mai més. Ho ha explicat el portaveu de la plataforma Penedès Marítim i també l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
i el que el mateix Departament de Territori va dir, que eren 15 milions d'euros per garantir aquesta mobilitat recurrent gratuïta, és on els hem dit que han de fer la modificació. Avui ho hem donat als partits polítics, enviarem una còpia també al Departament i al conseller perquè ho tingui present, però el que està clar que el que demanem és un tema de justícia territorial. No volem ser un forat negre del país on ningú ens té en compte, on ningú ens mira.
El govern ha descomptat un 10% al peatge de Vallcarca pels usuaris amb mobilitat obligada i del tot els accessos de Calafell i Cubelles de la Ronda del Penedès. Però la plataforma recorda que s'havien apujat un 8% i en reclamen la gratuïtat total.
I avui, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, el grup Women in Science del campus Can Ruti de Badalona l'ha commemorat amb un simposi on s'ha demostrat que si es té en compte el biaix femení, els tractaments són més efectius. Fa 5 anys que aquest grup investiga en clau de dona. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
L'investigadora d'Irsi Caixa i directora científica de l'Institut Germans Trias, Julia García Prado, n'és una de les fundadores i posa un exemple molt clar d'això. En el cas d'un infart de miocardi es dona per fet que el mal al braç i al pit en són els símptomes, però això succeeix només en el cas dels homes. Les diferències de gènere en la mortalitat durant la Covid o en la possibilitat de patir malalties autoimmunes són altres dels exemples d'aquest biaix de gènere.
El sexe femení i el sexe masculí tenen tres diferents a nivell de resposta immunològica, a nivell de resposta inflamatòria, no? Per exemple, les dones tenen més risc d'autoimmunitat, els homes tenen més risc de morts, per exemple, s'ha vist molt en el cas de la Covid, i això bàsicament identifica que hi ha trets essencials vinculats a la nostra natura, no? Si tens un cromosoma o un altre, que s'esdevenen diferències de com responem a les diferents malalties.
El grup Women in Science celebra que al campus Can Ruti els grups de recerca estan liderats al 50% per homes i dones, però això no succeeix en tots els camps de la recerca sanitària.
I repassem altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional desarticula una organització criminal internacional dedicada al tràfic de drogues a gran escala.
En l'operatiu s'han detingut 5 persones que s'encarregaven de transportar grans quantitats de droga des del Marroc en potents embarcacions. Els transports es feien en menys de 24 hores. La introduïen per la costa tarragonina, per la zona del Baix Penedès, i la distribuïen per Espanya i la resta de països europeus.
Els sinistres de trànsit a Barcelona cauen un 22% respecte del 2019.
Segons dades de l'Ajuntament, el darrer any, 23 persones han perdut la vida en sinistres de trànsit, dels quals 16 eren conductors de motos i ciclomotors. La Guàrdia Urbana ha intervingut en 7.200 sinistres amb víctimes.
I troben a la masia Pla de l'Horta de Sarrià de Ter, el Gironès, una de les poques inscripcions romanes que han perviscut de l'antiga Gerunda.
Fins ara tan sols se'n coneixien 4. La que ha aparegut durant les excavacions a la vila romana està feta sobre un petit fragment de marbre blanc. Inicialment datada al segle II i III després de Crist, s'hi entreveu el que podria ser la paraula duoviri, un càrrec que identificava els prohoms de la ciutat i que podria portar dades sobre l'amo de la vila.
És moment per a la cultura. La tercera edició d'Art Urbà a Tarragona ha culminat amb la presentació de fins a 3 murals a la ciutat. Un d'aquests, creat per l'artista Ariadna Pardines, commemora el 50è aniversari de Sant Pere i Sant Pau i il·lustra trets identificatius d'aquest barri, com són el voleibol o els castells. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El segon mural està ubicat al circ. L'ha realitzat l'artista Hugo Prades i són representats dos aurigues romans. L'il·lustrador Edu Polo ha estat l'encarregat de donar vida a una de les bastides de Cal Ardiaca, a la plaça dels Cabrits. Aquest tercer mural està centrat en la Tarragona medieval. El conseller de Comerç, Didac Nadal, ha explicat que la campanya d'Art Urbà pretén dignificar aquells espais públics que es troben en eixos comercials de la ciutat. Considera que iniciatives com aquesta conviden la ciutadania a passejar i gaudir dels carrers de Tarragona, fet que també afecta el comerç positivament. Nadal ha destacat que continua l'aposta pels artistes locals.
En aquesta última part de les accions, sabeu que sempre ho hem fet a través dels nostres artistes locals, de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona. Volem, d'alguna manera, combinar aquesta cultura, els nostres millors il·lustradors de la ciutat, el nostre talent de la ciutat, junt amb aquesta, d'alguna manera, promoció comercial.
La proposta Art Urbà va començar a finals del 2021 i es troba a diferents espais per tota la ciutat, com la Rambla Nova o el Serrallo.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat avui que ha salvat el club de la ruïna econòmica. Un Laporta que ha defensat la feina del seu equip de treball, ha lloat la tasca de Xavi Hernández i de tota l'àrea esportiva i ha exculpat a Leo Messi de les crítiques del seu germà, que, recordem, va assegurar ahir que si tornaven al club seria per sobre de Laporta, insinuant que abans que Messi el Barça no era res. Escoltem Joan Laporta.
És obvi que Leo Messi és patrimoni del Barça, eh? I en aquest sentit doncs estem molt orgullosos d'haver tingut un jugador del nivell de Leo Messi, que és el millor jugador del món i segurament de la història. I el del germà jo li trec tota importància, perquè a més ja s'ha disculpat i vaja, fins i tot, en fi, tot el que ha dit és comprensible i s'ha disculpat i ja està. Jo això ho deixaria estar i no li dono més importància, la veritat.
I ha mort l'exjugador del Barça, Marcos Alonso Peña, pare de l'actual jugador del Barça, Marcos Alonso, als 63 anys d'edat d'una greu malaltia. I en bàsquet, el Barça visita avui la pista del Virtus de Bolonya, aquest vespre a 8:45 en una nova cita de l'Eurolliga masculina. Escoltem el tècnic del Barça, Sarunas Chasikevicius.
Y hay que esperar un poco de esto, ¿no? Otro partido como Bayern, casi, ¿no? Son pocos puntos. Táctico, posiciones largas y bueno, hay que saber sufrir, aguantar.
Ja no queix sobre patins avui a jornada a la Lliga de Campions amb quatre equips catalans que hi participen, el Calafell juga a casa davant l'Oliverense i el Noia rep el Porto. Des de Ràdio Sant Sadurní, informa Eli Jiménez.
La màxima competició europea torna aquesta nit a l'Olímpic i ho fa en un format renovat però amb la mateixa il·lusió i ganes. Els de Pere Bari reben avui a partir de les 9 del vespre al Porto, un dels millors equips del món i que justament va ser l'últim equip amb el que el Noia jugaria competició europea a casa. Va ser el 14 de desembre del 2019 i 1.153 dies després torna la Lliga Europea a Sant Sadurní. Superada la pandèmia i retornats als clubs de la ECA a la competició de World Skate Europe, Noia i Porto signaran el partit més destacat d'aquest grup B i el retorn de l'hoquei a un olímpic que preveu una nit màgica amb un maig dels que, segons el tècnic roig i negre Pere Baries, no es poden perdre.
Partidàs, jo penso que els socis i aficionats del Noia l'hem de, fins i tot m'atreviria a dir que l'hoquei en general, penso que s'ha d'assenyalar aquesta data i no ens l'hauríem de poder perdre.
Noia Porto, un xoc de primer nivell al que els sadurninencs arriben després de guanyar els Arzana en el primer partit de la Lligueta, mentre que els portuguesos no van passar de l'empat amb el Tricino. Sigui com sigui, a partir de les 9 del vespre avui torna la Lliga Europea a Sant Sadurní i promet emocions fortes.
El Noia Freixenet i el Calafell jugant a casa i a fora de casa també a la Champions d'hoquei sobre patins juguen el Reus i el Barça. El reusenc juguen a la pista del Barcelos mentre que el Barça ho farà a la pista del Valdaño. Tots dos a Portugal. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas mucho más. Hay que vivir el momento, mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira. Hay que vivir el momento, mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero.
solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. La gratuïtat de Rodalies posa en perill l'equilibri del sistema de transport públic a Catalunya. Aquest és el crit d'alerta que han fet aquest dijous els representants de l'Autoritat del Transport Metropolità després de constatar que aquest operador s'ha emportat el gruix dels nous usuaris molt per davant de la resta, que també han crescut, però molt menys. Per aquest motiu, des del govern reclamen reformular el sistema de finançament. Comparant les dades dels últims 4 mesos del 2022 amb les de l'any anterior, Renfe ha estat de llarg el servei que més passatgers ha recuperat, amb un increment de prop del 30%. Del total de validacions, més de la meitat es van produir amb abonaments gratuïts. El seu creixement ha perjudicat sobretot les línies de bus que fan recorreguts similars, que també recuperen usuaris, però molt per sota. En conjunt, el creixement a la resta d'operadors no arriba al 20%. Pere Torres és el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Més que detectar pèrdues de demanda d'operadors, el que detectem són creixements diferencials. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat augmenta la demanda, però